L'Arxiu Nacional de Catalunya s'ha transformat per adaptar-se al món digital. Amb la creació de l'àrea de projectes d'administració digital, la institució ha fet un salt endavant en la digitalització dels seus fons i en la seva gestió documental. Però com ha afectat aquest canvi en la seva manera de funcionar? Quins són els reptes que afronta? Avui en parlem amb els responsables de l'Arxiu per entendre com la tecnologia està redefinint la conservació i la difusió del nostre patrimoni. I per això saludem en Lluís Toneu i Panicot, que és responsable de l'àrea de projectes d'administració digital de l'Arxiu. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
I el Miquel Pérez, responsable de comunicació de l'Arxiu, que el coneixeu tots perquè ens acompanyen cada sessió. Miquel, benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Bé, doncs comencem a parlar d'aquest tema, que és molt important. Ara fa una estona en parlàvem dins d'un altre àmbit. Però comencem, Lluís, amb tu, per saber com ha afectat les noves tecnologies i la digitalització a la manera de funcionar de l'Arxiu.
Bé, doncs ha afectat com a tota la societat, no? És un canvi més en el nostre món, que estem molt acostumats o estàvem molt acostumats a tocar paper, a tocar cosa física, i ara ens ha canviat doncs el paradigma. Tot això que era físic també passa a ser digital, i a més volem que sigui digital per explotar-ne doncs tots els beneficis que ens ofereixen aquestes noves tecnologies.
Doncs anem a conèixer quina és la missió d'aquesta àrea de projectes d'administració digital.
Bàsicament, el que nosaltres diem l'APAT, l'Àrea de Projectes d'Administració Digital, té una doble missió. Per una banda, la primera doncs, és impulsar i coordinar les polítiques de digitalització del patrimoni cultural i dels tractaments arxivístics, i l'altra, la d'impulsar l'administració electrònica o administració digital.
Si comencem per la primera de les missions, quines són les tasques del primer d'aquests àmbits?
Sí, per entendre'ns una mica, nosaltres som el que durant l'edat mitjana doncs, eren els escribes, no? Nosaltres el que fem és, per una banda, copiar tot allò que tenim en format físic, ho transformem a format digital, i també ens encarreguem doncs, de tot això que està arribant nou d'origen digital, doncs, d'organitzar-ho, classificar-ho, i crear les condicions perquè es pugui perllongar al llarg del temps.
I qui en fa ús d'aquest servei?
Bàsicament, nosaltres, tot això comença als anys 90, molt enfocat als usuaris, no? El que abans era l'antic servei de copisteria fa un pas endavant i evoluciona amb reproducció digital. Però per què digitalitzem? No només digitalitzem pels usuaris, digitalitzem per diverses funcions. Una, per facilitar la consulta. Ens interessa doncs que el patrimoni que té l'Arxiu Nacional, que té el país, estigui disponible doncs 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Això, l'única manera de garantir-ho és en format digital. També ens interessa difondre aquest patrimoni, no? Avui en dia, tal com està el món, amb tot aquest reguitzell de notícies que sentim de fake news, interessa molt doncs que les persones o els investigadors, les institucions qui sigui, pugui acudir a fonts doncs fiables, originals.
Exacte.
I la manera de fer-ho doncs també és posar-ho en valor a nivell digital. I una tercera i molt important, que potser per l'usuari no té una implicació directa, és la conservació preventiva, és a dir, el fet de digitalitzar aquest patrimoni que és físic ens assegura que rarament doncs s'hagi de consultar la font original si no és imprescindible, i per tant que pugui durar molt més anys o molts més segles, tal i com ens han arribat avui en dia els documents, per exemple, de l'edat mitjana.
El mateix que hem fet nosaltres, els particulars a casa nostra, amb les fotografies, per exemple, fotografies antigues que hem tingut i que perquè no se'ns perdin del tot, doncs hem anat a digitalitzar, no?, per conservar-les.
I amb els mateixos reptes, no?, perquè aquesta digitalització implica, és a dir, la part de digitalitzar és la part senzilla, la part segurament més complicada i que a vegades no hi pensem prou és, vale, i com ho classifiquem perquè tot això ho puguem recuperar sempre i sempre estigui a disposició. Per exemple, nosaltres ara mateix en el dipòsit digital de l'Arxiu Nacional, el que diguem-ne seria per fer un símil doncs el nostre arxiu, tenim més de 14 milions d'objectes digitals i evidentment cadascun d'ells té un codi específic perquè quan algú el necessita, doncs el puguem trobar.
Mira, ja ens has donat una xifra, però continuem en aquesta línia. Anem a posar algunes xifres més perquè així ens fem una idea de la dimensió de tot plegat.
Mira, doncs, per exemple, per parlar de xifres, perquè els oients se'n puguin fer una idea, durant aquest 2024 l'Arxiu Nacional ha gestionat la digitalització de més de 600.000 imatges, més de 600.000 reproduccions, que no documents, és a dir, un document sí. pot tenir N imatges o pot tenir-ne una. I això ho hem fet doncs, a través de recursos interns, però també coordinant empreses externes que ens ajuden a que tot això es pugui dur a terme.
Mm-hmm. I tota aquesta... tot aquest procés, tota aquesta digitalització, s'ha gestionat directament des de l'APAT?
Sí, la gestió sempre és a càrrec de l'APAT, és a dir, sempre és l'Arxiu Nacional qui coordina. Això no vol dir que ho acabi materialitzant, m'explico. Nosaltres tenim, evidentment, un servei intern, per entendre'ns, d'escàners, en els quals doncs, fem una sèrie de reproduccions, però el gran volum ho fem a través de contractacions d'empreses externes que s'instal·len a l'arxiu. Nosaltres els hi donem el suport de proporcionar-los la documentació i en tot moment doncs, ajudar-los a dur a terme el projecte i al final, a més, fem el que és el control de qualitat de totes les reproduccions que han generat aquestes empreses. Eh? Perquè ens en fem una idea d'aquestes 600.000 i pico d'imatges que s'han fet, més del 80%, més del 85% són fetes per empreses externes, perquè nosaltres no tindríem capacitat, evidentment, per dur-les a terme.
Uh-huh. Insistim en l'objectiu d'aquesta digitalització, perquè és important. I abans posàvem l'exemple de les fotografies particulars, les uh-huh. que nosaltres tenim a casa. Si haguessin de fer la llisteta allò curta per dir, mireu, això és important per aquests motius. Exactament. Els tornem a repetir, que això és interessant que ens quedi.
Mira, hi ha un recurs que jo crec que a vegades no surt prou en els mitjans i que és molt important de l'Arxiu Nacional, que on l'Arxiu Nacional hi és, que és Arxius en línia. Arxius en línia és un portal on hi ha la majoria d'arxius catalans on pengen els seus fons. Aquests fons, evidentment, no es poden penjar en format físic i es pengen en format digital. Això què permet? Permet que qualsevol persona des de casa seva pugui accedir a tots aquests fons en qualsevol moment del dia, en qualsevol moment hora de la setmana. Per tant, ja no fem com abans que obligàvem els investigadors a adaptar-se a uns horaris concrets, els nostres, els de la sala de consulta, per poder fer el que hagin de fer amb aquests fons, investigar, difondre, etc, etc. L'altra és la part una mica que se'n cuida en Miquel, és a dir, tots aquests documents en format digital poden tenir una sortida, una difusió, un impuls que a nivell físic no podrien tenir. Per què? Perquè podem arribar a qualsevol lloc del món d'una manera molt fàcil, no? A través de xarxes socials, a través del web, etc, etc. I a més això, i ho reitero perquè crec que és molt important, des d'una font confiable, és a dir, des de l'Arxiu Nacional, que és una institució rigorosa de país i que en un moment on les fake news doncs, estan a l'ordre del dia i fins i tot el revisionisme històric és un problema creixent, nosaltres, a través d'aquests recursos, podem ajudar fins i tot a combatre aquestes actituds. I l'altre, doncs, el que ens ofereix la tecnologia, que és tots aquests recursos, doncs, per exemple, jo, que cada cop m'hi veig menys, perquè porto molts anys mirant pantalles, doncs m'és molt fàcil, per exemple, ampliar una fotografia i veure en un detall que en una fotografia física potser em costaria més.
Veieu com hi ha avantatges.
Sempre hi ha avantatges.
De que vau començar el procés de digitalització fins avui, de quant material estem parlant?
Mira, ara mateix en el dipòsit digital tenim uns 14 milions d'objectes
sí,
digitals,
veritat,
que ho hem dit abans, però per fer-nos una idea, això són 107 terabytes. És a dir, tenim, ens hauríem d'imaginar que igual que tenim 5 o 6 dipòsits de documentació, doncs imagineu-vos que tenim 107 estances plenes de fitxers digitals.
Mm-hmm. Això també ens estalvia l'espai físic, no? Aquesta manera d'emmagatzemar ens estalvia, ho podem fer en menys espai, el que passa és que sí que necessitem...
És a dir, el document físic, és a dir, el document digital que parteix d'un document físic, evidentment no vol dir que destruïm el document físic perquè si han arribat a l'Arxiu Nacional es considera un document històric, però sí que ja ens trobem en la disjuntiva que ens comença a arribar molta documentació que d'origen és digital, no? Nosaltres, per exemple, doncs, som els responsables de custodiar els arxius de la Generalitat, dels diferents departaments, i evidentment a partir de certs anys tot ja és electrònic. Per tant, això en genera nous reptes i...
És que arribarà el moment en què l'origen d'aquests documents que ens arribin ja sigui...
Majoritàriament digital.
Digital, vull dir que hauran de passar ja unes...
De fet, l'Arxiu Nacional és un dels arxius més importants del país a nivells de fons fotogràfics i, per exemple, aquesta setmana ha estat un cas que hem començat a treballar en el qual la fotògrafa que ha ingressat la seva bona part del fons ja era tot en fitxer digital.
I és principalment fotografia el que ja us arriba en aquest format?
Com que parlem d'un arxiu històric, ara mateix és així, perquè, diguem-ne, els fons de la Generalitat, que són d'origen digitals i són d'origen administratiu, encara estan en el moment en què bona part són els arxius centrals. Quan aquesta part de documentació es decideixi què és el que s'ha de preservar permanentment, passi a l'Arxiu Nacional, parlem d'aquí aproximadament uns 15 anys, això farà un tomb molt important.
Parlem de reptes?
Parlem de reptes.
Quins són els nous reptes que afronteu?
Bueno, el repte principal és com fem front a tot això. És a dir, tenim molt estudiat, per exemple, que tenim pergamins que tenen 700, 800 anys d'història i hem sabut guardar-los, sabem quines són les amenaces. Del món digital no ho sabem tant. I aquest és el gran repte, no? És impulsar aquestes polítiques de preservació digital que ens garanteixin que aquell fitxer que avui podem obrir amb un programa determinat, el podrem obrir d'aquí 100 anys amb un programa que ja no existirà i amb un fitxer que hem d'assegurar que no es faci corrupte, no? Tots ens passa. Jo a casa encara tinc disquets de 3,5, que si ara vull mirar els meus treballs de quan, per exemple, anava a l'institut, ostres, tinc un problema, perquè els ordinadors d'ara ja no tenen ni disquetera, ja no tenen ni CD. L'Arxiu Nacional ha de pensar en tot això i treballar perquè aquests documents es puguin consultar in eternum.
Tot això que estem explicant avui fa referència a la primera missió de l'ADAP. Anem ara pel segon dels àmbits?
Sí, la segona, diguem-ne, no és tan lluïda, però és segurament el ciutadà se la sentirà molt propera, que és la de l'administració digital, que no és altra de fer que nosaltres, com a administració pública, ens puguem relacionar amb les altres administracions i sobretot amb la ciutadania en format digital i sent proactius. Què vol dir això? No esperant només a que ens arribin les sol·licituds dels diferents usuaris, sinó avançant-nos i oferint-los coses que els pot interessar. Per exemple, no? Imaginem que jo tinc un familiar que va ser un represaliat polític i m'interessa conèixer la seva història. Doncs si l'administració té aquesta base de dades de qui van ser representats polítics, té una base de dades de familiars que, pel que sigui, estan intentant recórrer l'expedient, jo hauria de poder oferir aquest expedient, per exemple, a la família, fins i tot sense que m'ho consulteixin, oferir-lo.
Per tant, l'administració del futur serà sí o sí?
Bueno, una mica això és allò de, em sembla que era en Jaume Balmes, no? Allò de que Catalunya serà catalana o no serà, doncs, ai, cristiana o no serà, doncs nosaltres serem digitals o no serem. No perquè vulguem, sinó perquè el món va cap aquí. I, de fet, l'APAT està treballant, no?, com a palanca interna de canvi perquè el propi Arxiu Nacional, doncs, digitalitzi tots els seus tràmits interns i perquè totes aquestes dades, doncs, es puguin explotar de forma molt més efectiva.
No sé si ens deixem algun aspecte que sigui interessant.
No, jo potser només afegiria, no, també el treball que estem fent en l'àmbit de la intel·ligència artificial, que això està molt a l'ordre del dia i que sí. No vol dir que ens prengui la feina, sinó que ens ajudarà a fer-la més bé. No? El món de l'arxiu és un món lent perquè no només s'han d'estudiar els documents i descriure'ls, això, evidentment, una persona té la capacitat que té i aquests robots ens permetran, en un futur, doncs, fer tota aquesta feina més de detall d'una manera més fàcil i que nosaltres ens puguem centrar en allò que és realment important.
La intel·ligència artificial, que, com veieu, surt per tot arreu i és benvinguda sempre i quan serveixi, doncs, per ajudar, per col·laborar i per fer-nos les coses una mica més fàcils. Anem amb el Miquel, perquè ell sempre ens porta una mica l'agenda, les activitats, i estem a tocar d'una que és molt interessant, que és el programa, aquest programa d'experiències úniques. Vosaltres també hi participeu.
I tant, hi som. És la quarta edició i som des del principi, i també els dies 27 i 28 de març, dijous i divendres. Farem visites al matí i a la tarda a la institució. Nosaltres ja, l'Arxiu Nacional ja ofereix la possibilitat de fer visites de grup,
però
aquí sí que una persona individual, una parella, un grup d'amics, de familiars, pot decidir incorporar-se a aquestes visites i té aquesta oportunitat, durant aquests dies, aquesta oportunitat especial. Sabeu que són diversos indrets, empreses, equipaments de la ciutat que s'obren especialment en aquestes 72 hores, i nosaltres, doncs, des del principi
dels centres que hi participeu.
Sí. Sí.
Miquel, aproximadament teniu previstes quantes visites?
Farem quatre visites. Si hi ha molt d'èxit, anirem obrint nous grups, és a dir, partim d'una visita al matí i una a la tarda aquests dos dies, i seria ampliable si realment hi ha molta demanda.
I s'ha de fer alguna cosa? La gent que tingui interès a poder venir a visitar l'arxiu?
Sí, en general, a tota aquesta activitat de les experiències úniques s'ofereix hi ha un web, que si poseu, diguem-ne, en un navegador 72 hores d'experiències úniques, el trobareu molt fàcilment, i aquí podeu fer la inscripció ja a l'hora concreta i el dia concret en què us interessa fer la visita.
I a banda d'aquesta experiència, hi ha alguna activitat més que puguem destacar?
Sí, justament ahir es va presentar a l'Arxiu Nacional, amb la presència del tinent d'alcalde Carles Brugueroles i de la regidora Carme Ardit, una activitat que organitzem conjuntament, que és aquesta primera fira de l'ensenyament Orienta el teu futur, d'ensenyaments postobligatoris per nois i noies a partir de 16 anys, i nosaltres posem una mica a disposició l'arxiu perquè faci de seu d'aquesta primera edició, en aquest cas de la fira. Llavors, això serà els dies 4 i 5 d'abril, és a dir, tenim en dues setmanes consecutives aquestes dues activitats que esperem que omplin l'arxiu de persones que potser tampoc no són les que habitualment visiten l'arxiu, i des d'aquest punt de vista ens fa molta il·lusió poder oferir aquestes dues activitats.
I tant que sí. Molt bé, doncs ja tenim fixades aquestes dates en el calendari: dijous 27, divendres 28, aquestes experiències úniques i aquesta primera fira de l'ensenyament, més 16, Orienta el teu talent, el dia 4 i el dia 5 d'abril. El Lluís i el Miquel, els agraïm moltíssim que hagin passat pel programa.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Carme.